Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són 11:15 del matí del dimecres 22 de març de 2023 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio, explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui parlarem de cultura popular i ho farem amb els castellers de Sant Cugat. Ens acompanyen el president Enric Aguadé i el cap de colla dels Gausacs, Marcel Serra. Benvinguts i gràcies per acompanyar-nos. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem per pams, el 26 de març, aquest cap de setmana ja, és aquest diumenge, els Gausacs inaugureu la temporada a Sant Cugat, ho fareu convidant tothom una calçotada, una jornada festiva en tota regla. Què n'espereu? La gent té ganes de castells? Com noteu una mica els santcugatencs ara que els assajos ja van començar fa unes setmanes?
Doncs bé, ja fa un mes, ben bé, que fem assajos, hem fet dues actuacions, a Gràcia per la trobada de colles de Sant Medí, i a Sabadell, i els castells han anat molt bé, són els primers castells de set, és inici de temporada, però estem molt contents de la dinàmica amb què estan entrant sortint aquests castells, i és la primera, aquesta actuació de diumenge 26 al Parc Ramon Barnils, abans de fer la calçotada de la colla, serà la primera actuació de l'any a Sant Cugat. Estem contents perquè hem repartit ja més de 200 tiquets, pràcticament. Això vol dir que serem molta gent i l'objectiu és seguir fent aquests castells de rodatge de pretemporada, aquest cop a casa, i a veure si s'anima el públic i ens venen a veure i veuen castells que ara des del novembre que no s'han vist castells a Sant Cugat.
Poden venir a veure castells, entenc que també poden comprar-ne encara tiquets. Com funciona una mica aquesta jornada per a aquells que encara no tinguin el seu tiquet?
Doncs hauran d'entrar a la web i a la botiga online i podran trobar els tiquets. Si ens busquen per xarxes hi haurà, trobaran enllaços a la pàgina de venda de tiquets i poden mirar de comprar-ne, no sé si en queden gaires. I l'altra cosa que poden fer és passar pels assajos de castells cada dimarts i cada divendres a les 8 a la sala Canigó, al costat de l'Ajuntament, darrere la policia, sota el rocòdrom. Ho hem d'explicar molt bé perquè queda una mica amagada i després no ens troben, així que si venen a l'assaig poden també dir-nos que volen venir a la calçotada i apuntar-se. Tothom serà benvingut.
A quina hora comença? Com s'allarga fins la tarda?
La jornada comença al matí amb activitats per la canalla a partir de les 10, que el nostre equip de jovent ha estat muntant i preparant activitats per ells. Al voltant de les 12 i passades les 12 farem l'actuació de castells i després ens posarem a acabar de preparar els calçots i a fer la calçotada. I en acabar de menjar tenim preparat una mica de concert amb un punxadiscos i acabar de passar la vetllada tots junts, que també es tracta de fer colla també, i havent dinat ja tocarà doncs això, passar-s'ho bé tots junts.
Això serà diumenge, dissabte, però abans, també un cap de setmana farcit d'activitats. A vosaltres i els Minyons tornareu a caminar en memòria de Jordi Navarro, del monestir de Sant Cugat, els de Sant Llorenç del Munt. Qui era Jordi Navarro i en què consisteix aquesta iniciativa per aquells que encara no coneguin una mica com funciona aquest món i qui era Jordi Navarro?
En Jordi Navarro, en Junqui, que el coneixíem a la colla, fa 5 anys ja que va morir, i és un company de la colla que de manera sobtada un Nadal per una malaltia molt ràpida ens va deixar, i tota la família pertany a la colla, la Farners, l'Arlet i la Núria, i abans havien estat castellers dels Minyons de Terrassa. Per circumstàncies personals van venir a viure a fer castells a Sant Cugat, i arrel d'aquesta relació amb les dues colles, de tota la família, doncs ja vam organitzar en el seu moment una caminada en record a ell, i ens ha fet il·lusió, conjuntament amb la família i amb els Minyons, doncs fer-ne una altra, i la fem aquest 25, i té aquest doble format. Els que tenen més empenta caminadora, doncs sortirem el dissabte a les 7 del matí, i seguint el camí dels monjos pujarem a la Mola, i si no també a les 12 tots els que voldran s'afegiran al dipòsit de Matadepera per fer l'última pujada. I una mica fem aquest recorregut perquè en Jordi era una persona vinculada amb el Vallès i amb la idea del corredor natural del Vallès, de preservar la natura, i per ell també era important, i crec que tot plegat uneix les dues ciutats, Terrassa, Sant Cugat, la seva visió que sempre explicava de defensa del territori, així és que decidim recordar-lo d'aquesta manera.
Molt bona iniciativa. Tenim el calendari també davant, i fins al 19 de novembre, que participareu a la Diada dels Minyons de Terrassa, precisament, us espera una temporada farcida d'actuacions i activitats. Creieu que és el vostre any, després d'uns darrers anys difícils, també vinguts per aquesta maleïda pandèmia i que va aturar-ho tot, i ara sembla que tot comença a agafar embranzida. És el vostre any, el 2023?
Sempre és el nostre any, perquè no parem mai i afrontem les coses tal com venen. Però sí que penso que, castellanament parlant, pot ser un bon any, perquè l'any passat es va fer molta feina, vam sembrar molt, vam formar moltíssima canalla, va entrar molta canalla a la colla, i això, juntament amb molta feina també de preparació de certs pisos de tronc on havíem perdut en el període de la pandèmia a molts castellers que estan agafant experiència, penso que tot plegat pot anar quallant aquesta temporada, no? Però el primer objectiu d'aquesta temporada és créixer, ser més castellers, per consolidar la clàssica de 8. La clàssica de 8 és el 2 de 7, el 3 de 8 i el 4 de 8. Aquests tres castells els hem de consolidar, són la base del món casteller, per després catapultar-nos. I l'objectiu principal és consolidar aquests tres castells. Esperem que d'aquí a l'estiu, amb Sant Pons, Festa Major, la Diada de la Llutxeta i les sortides que tenim, aquests castells vagin sortint. I a partir de l'estiu, si tot això ha anat bé, ens plantejarem castells que ja puntualment fem algunes proves a l'assaig, però ens plantejaríem nous reptes, com pugui ser el 2 de 8 en folre o el 5 de 8. Però l'important, el més important, és el focus en consolidar la clàssica, el 2 de 7, el 3 de 8 i el 4 de 8, que són els tres castells que estableixen les bases d'una colla castellera forta.
Perquè ara no esteu considerades com a colla castellera amb la clàssica reforçada, amb una colla de 8, és a dir, com us veuen des de fora els altres castellers? En quin nivell us posarien?
Ara mateix som una colla de 8 consolidada. L'any passat vam fer 8 castells de 8, vam descarregar el 3 de 8 i vam descarregar la torre de 7. El que no vam poder és fer-ho els tres castells en una mateixa diada.
D'acord.
Vale. A última hora vam ensopegar amb la torre de 7 de Terrassa, però la torre de 7 en vam descarregar 6 la temporada passada. Per tant, l'objectiu és fer aquests tres castells que vam descarregar l'any passat, poder-los fer en una mateixa diada. I el món casteller crec que té una bona percepció dels castellers. No en va, ens conviden a diades importants. Enguany tornarem a participar a la Diada dels Minyons. Colles importants estan molt interessades sempre en venir a Sant Cugat. Sant Cugat és una plaça castellera important, i tenen molt, molt bon record i molt bona visió del que fem en molts àmbits, penso. Sí que és veritat que nosaltres ens hem de guanyar i ens hem de tornar a posar en una colla que té la torre, el 3 de 8 o 4 de 8 consolidats, i que pot fer aquests castells a qualsevol plaça on va. Vale, això és un repte per nosaltres, però és un repte per moltes colles ara mateix. El món casteller va créixer moltíssim fins l'any 2017, per molts motius es va desinflar, i a sobre va venir la pandèmia. I ara serà a veure l'habilitat que tinguem, però de manera relativa respecte a les altres colles, nosaltres seguim estant entre les 15 millors colles del país, que és el que hem estat els últims 15 anys de la colla, entre les 15 millors. En algun moment ens hem acostat a la desena, en d'altres moments a la quinzena, però si fa no fa estem on hem estat aquests últims 15 anys.
Per tant, el calendari que ens presenteu fins al novembre és un calendari normal i tradicional. Hi ha més activitats més enllà dels darrers 3 anys, que ha estat diferent? O sigui,
Aquesta temporada, quan hem fet el calendari, és la primera temporada que l'any passat vam escurçar actuacions, en vam fer algunes menys. Per exemple, vam fer un setembre molt, molt suau, amb poques diades, perquè enteníem que ens costaria ser molts castellers a tantes diades. i al final hi ha una massa crítica mínima per fer castells i si no podem ser-hi tots o un bon gruix, llavors ja no pots fer-los, no? Llavors teníem aquesta sensació de que podíem córrer el risc, no?, d'arribar a ser no suficients per fer castells. Creiem que estem sortint d'aquesta situació com a colla, tot i que hem de ser conscients que està allà. I aquest any hem fet un calendari que ja s'assembla moltíssim als calendaris habituals. Sembla que ja fem 24, 25 actuacions, l'any passat vam deixar 21, bueno, vam retallar una miqueta. Però bé, això també, vull dir, qualsevol altra junta tècnica de la colla es pot plantejar una altra estratègia, eh? No, són moltes maneres d'agafar-s'ho, però hem agafat molt semblant al que fèiem abans de la pandèmia, en els anys que ens anava bé, fem un calendari molt, molt, molt semblant.
L'important dels castells, les persones, perquè sense persones no es fan. Tu deies ara, necessitem tenir massa de persones per poder tirar endavant tots aquests castells, aquests objectius. Quants castellers teniu ara a la colla? Quantes persones necessiteu de veritat? Teniu el micro, aviam si hi ha gent aquí a Sant Cugatencs escoltant-nos que s'animin.
A veure, és la pregunta del millor. A la diada de l'any passat érem 160 castellers. Partim d'aquí. Actualment aquests dies ja ens hem mobilitzat 140 castellers ben bons i a partir d'aquí l'objectiu de la colla és ser una colla que tingui una massa social de 250-300 persones, de tal manera que quan siguem pocs, perquè no pot venir tothom, no baixem dels 130, i això ens garanteixi fer sempre castells de 7. I a partir d'aquí, a més, poder assajar castells grans. Vale? Creiem que estem fent les passes en la bona direcció. Un exemple n'és aquesta calçotada, on hem venut 200 tiquets, l'entorn de la colla es va activant, al final el boca orella és el que acaba portant castellers, gent que ens coneix, que va aprenent que l'assaig de la colla és un lloc obert, i com sempre convidem a tothom a provar-ho, perquè és molt divertit, és molt emocionant, fer castells és bonic, es coneix a molta gent, hi ha una experiència molt interessant que jo recomanaria a tothom.
De fet, enguany ho celebreu el vostre 27è aniversari. Entenc que en aquests 27 anys recordeu temps millors per la colla? Teniu allò que feu la memòria endins i dieu, eix, mira, si arribéssim a ser aquell any tan bonic.
Sí, home, és evident, no?, que hi ha una certa nostàlgia. I això potser fins i tot és una de les barreres que hem hagut de superar més grans així post-pandèmia, no? Oh, perquè quan? Sí, quan, però ara és 2023, ha passat una pandèmia, Sant Cugat és una ciutat complicada perquè té molta rotació d'habitants, això també afecta els castellers, té una pressió en l'habitatge brutal i això afecta molt els castellers. Quan s'independitzen els nostres joves sovint no es poden quedar a viure a Sant Cugat, i això afecta a la colla. Aprendre a fer castells és un procés lent, hi ha moltes posicions que un es torna expert a base de moltes temporades d'assaig, i quan un jove que entra a la colla amb 20 anys o una noia jove entra a la colla en aquesta edat i al cap de 3 o 4 anys ha après a fer molt bé de lateral, de contrafort, de crossa, de terç, perdre'l és una mala passada. I això ens passa probablement més que d'altres colles, i bueno, per tant ens obliga a estructurar l'assaig d'una manera que doni molt d'espai per formar gent i perquè hi hagi molt d'aprenentatge a dintre del nostre assaig, perquè aquesta rotació es pugui suplir.
Quines posicions teniu més carència o necessiteu més?
Sens dubte la pinya. És a dir, castellers de Sant Cugat ha de fer grans pinyes. Hem de créixer, estem mans altes. Moltes vegades no es visualitza la importància de la pinya. Les fotos, els castells van cap amunt, tots mirem amunt, veiem l'enxaneta, ens sembla fantàstic, admirable, però la feina de la pinya és crucial. Els castells són proporcionals, l'alçada d'un castell és proporcional al tamany de la pinya. I per tant, ara mateix ha de ser el nostre focus, convidar la gent a conèixer els castells, a entendre les pinyes, Les pinyes, a més, són desconegudes, perquè sembla un munt de gent que està allà baix per si el castell cau, i no estan, aquesta no és la principal funció de la pinya. La principal funció de la pinya és aguantar el castell. La pinya està estructurada, té moltes posicions que agafen el castell de determinada manera, cada toquen els castellers del segon pis de certa manera, tenen les posicions que ajuden al baix, l'agulla, el contrafort, i tot això requereix molta més preparació del que pugui semblar des de fora, probablement, i aquest és el nostre repte, que molts castellers entrin a la colla per fer grans pinyes.
I qualsevol pot ser pinya? Entenc que no.
Sí, tothom que en tingui ganes i que no tingui una dolència, no?, concreta que li pogués impedir. I tot i així, per ajudar a créixer una colla, persones que no puguin anar a la pinya ajuden a fer-la créixer, perquè tenim tantes feines i coses a fer, des d'ajudar a preparar la canalla, des de preparar uns entrepans, des d'encarregar-se de l'aigua, a gestionar la roba. Hi ha tantes coses a fer en una colla que fins i tot aquella persona que físicament digui ostres, jo no em puc posar la pinya, pot venir i trobarà coses a fer i maneres de col·laborar i de fer créixer els castellers de Sant Cugat, la colla del nostre poble.
Deies, la gent mira amunt i mira la canalla sobretot. Teniu prou canalla a Sant Cugat, els castellers de Sant Cugat, o és tímida aquesta canalla aquí?
Tu com ho veus això, els assajos? Hi ha canalla o no?
Doncs tenim més canalla que pinya, quasi bé.
Estan animats, les famílies no tenen por de fer pujar la criatura.
No, a més som una colla que va sobre segur, no arrisca. Es centra molt en l'assaig i no treu a plaça, la tècnica no treu a plaça res que no estigui ben preparat. O sigui, no anem a tirar amunt a qualsevol preu. I la canalla, la família de canalla en general, això ho valora i entenem que és un actiu d'aquesta colla.
Entenem que la seguretat és una cosa que preocupa, sobretot els que no ens hi dediquem, i veiem com van pujant els castells, no?, i l'alçada que agafen. Vosaltres igualment aquí veu organitzar Sant Cugat la jornada de prevenció de lesions, i dèieu que la comunicació de les caigudes era un tabú en el món casteller, sobretot per construir una relació de confiança entre la canalla i les seves famílies. Hi ha menys confiança per entrar a formar part d'una colla castellera per la seguretat? Us trobeu que quan, per exemple, una família s'adreça a vosaltres, ja sigui per els adults participar-hi o com els nens, és un tema que es parla, que es tracta, que pregunten o no, i ho veiem des de fora que sí, que potser preocupa molt i no és així?
Això és un tema que la tècnica pot contestar millor.
En primer lloc, hi ha una cosa que és important, i és que l'activitat castellera s'està monitoritzant des de fa molts anys, i ja es va fer en els anys 90 un estudi molt rigorós comparant la sinistralitat dels castells amb altres esports, i normalitzat per hores de pràctica, i es van agafar esports molt freqüents i molt normalitzats per comparar les lesions, i l'activitat castellera tenia i té menys lesions que el bàsquet i el futbol, que van ser els esports que es van agafar de referència. Entre això per una banda. A més, una cosa que es va comunicar en aquestes jornades de prevenció de lesions és que es comença un segon estudi amb una base mostral, més robust, que es vol que sigui més potent com a estudi, semblant en aquest que es va fer per actualitzar-lo, no?, per seguir analitzant aquesta comparativa. Però a més, nosaltres portem un escandall de les lesions que hi ha en els castells, i la sinistralitat és relativament baixa, especialment entre els nens. Fa molt d'impacte perquè cauen de dalt i sembla que és el més perillós, però no és el cas.
El que està sota potser perilla,
sí,
més, no?
Sí, a vegades les lesions que ara... Clar, hem anat resolent coses, no? En els anys 90 no teníem el casc de canalla, i la introducció del casc va provocar una reducció bestial bestial, que pràcticament està zero. Jo, no és zero, però gairebé zero les afectacions a la zona del cap en canalla, és pràcticament zero. I quan ho compares amb altres esports, és quan te n'adones que és molt més segur assajar castells i fer castells que jugar a futbol, on hi ha molts més impactes al cap. Un no hi pensa, perquè és un risc que té naturalitzat. En canvi, els castellers sempre ens ha preocupat la seguretat, perquè som conscients que hi ha un risc, el volem minimitzar, I, bueno, amb això treballem. I aquí hi ha dues vies. Aquesta és prevenció i, sobretot l'assaig. Perquè el secret que, per no fer-se mal, és que el castell no caigui, i això, el secret és assajar-lo bé.
Assajar-lo bé i molt. Com a entitat, 27 anys a la ciutat. Abans has dit una cosa, Marcel, que m'he apuntat, que és que costa trobar-nos. Has començat a dir on estàveu, a la sala Canigó, al costat de la policia, on està el rocòdrom, etc. Aquesta és la vostra principal fita, que la gent us vegi, que us trobi, i quines altres demandes teniu com a entitat després d'una entitat amb 27 anys d'història aquí a Sant Cugat, a més, ja.
Sí, crec que ja després de 27 anys ja hem de tenir una imatge física i molt visible dintre del que és el poble. El Marcel ha dit molt bé que la nostra sala d'assaig, el nostre espai, que és la sala Canigó, és molt bona, molt, molt gran, està molt bé, però no se'ns veu enlloc. No tenim ni un aparador, ni una senyal, ni un LED, res que ens indiqui, i per això hem de fer tantes indicacions. De fet, resumint, és darrere la policia municipal, més allà. Però estem treballant perquè aquest any ja, després d'una sèrie d'incidències que han allargat molt el tema del nostre local social, per fi puguem obrir al poble una seu que considerem que ha de ser una seu no només castellera, sinó oberta totalment al poble en molts sentits, o sigui, culturalment, com a punt de trobada dels propis castellers i de qui es vulgui apropar a nosaltres. I volem fer allà activitats periòdicament, però de molt tipus. O sigui, no només centrar-nos en el món casteller, que també, perquè és la nostra raó de ser, sinó qualsevol aspecte cultural que els companys o el poble ens demani, o podem compartir sales, o podem fer activitats de molts tipus, i a més que allò sempre sigui un punt d'acollida, no només per casteller, sinó pel poble. Un element més.
I això té lloc físic? És a dir, quin projecte és? On? Quan?
És el carrer Sant Bonaventura, número 17. Estem a punt d'acabar les obres. Ara estem en una última fase que ja incloem una mica la implicació de la colla, que ens ajudarà a fer l'última empenta i els quatre detalls. Contem que potser més i mig, la nostra esperança seria que ja poguéssim obrir portes i oferir-nos al poble amb tota la imatge que volem transmetre. I les activitats, pues, que ja omplin bastant el calendari d'activitats de la ciutat.
De fet, vosaltres ja teníeu si no m'equivoco, una seu castellera, veu canviar-la, pot ser que sigui així?
La història de les seus d'assaig i socials dels castellers de Sant Cugat és rocambolesca. Nosaltres, els primers 10 anys de colla van ser 10 anys en què no vam tenir una seu d'assaig fixa, i vam rondar per diferents racons, vam assajar en places, va ser bastant... Quan ho miro en perspectiva, penso que ens vam deixar trepitjar molt i se'ns va tractar molt malament. Però bé, això està passat, toca mirar a futur. A partir del 10è aniversari vam poder assajar la sala Canigó, que com a espai d'assaig és un espai bo. S'està quedant antiquat perquè no hi hem pogut instal·lar els elements de seguretat, com són les xarxes motoritzades que estan implantant les colles del nostre nivell. De fet, som la millor colla del món casteller que no disposa de xarxa per assajar. Esperem que es resoldrà també enguany. I l'altre tema és l'espai social, una entitat de la dimensió d'una colla castellera que mobilitza de manera continuada centenars de persones. No baixem mai del centenar. Nosaltres cada setmana més de 100 persones es mobilitzen al voltant de la colla contínuament entre els assajos i les actuacions. Aquest volum de gent no s'organitza si no té un espai de referència, i l'espai d'assaig no és suficient. Llavors, aquest espai que obrirem al carrer Sant Bonaventura és, no diré la millor, però una de les millors solucions que hem trobat a la impossibilitat d'executar el que havia estat el projecte des del 2015 d'una seu social i una seu d'assaig conjunta que s'havia de fer transformant a la sala Canigó.
Per tant, perquè em quedi clar, si seran dues espais
dos
separats.
Espais separats.
Una seu social gran a Sant Bonaventura 15 on pugueu trobar-vos i organitzar-vos, i l'espai d'assaig.
Sí, l'espai d'assaig seguirà sent a la sala Canigó. El dimarts i el divendres és l'espai que tenim per assajar, i tota la resta de la setmana podrem trobar-nos per fer les reunions, per fer funcionar l'entitat, que són moltíssimes, tenim molts equips de treball i comissions que fan coses per tirar endavant la colla. També tenim la necessitat de tenir un punt de trobada, perquè al final una entitat, una colla castellera, és un grup de gent que es coneix, que necessita estar en contacte per mantenir les relacions personals que fan, que després et motivi. És com qui queda per jugar a futbol amb els amics, a bàsquet amb les companyes, es porta a caminar, a fer el que fa. Hi ha una part que és l'exercici o l'activitat que realitzes, i l'altra és la vessant social que això t'aporta. El fet que nosaltres no tinguem un espai per desenvolupar aquesta vessant social dificulta molt mantenir la cohesió entre els nostres companys i companyes, i és bastant bàsic. I quan mires el món casteller, totes les colles importants han crescut gràcies a tenir aquest espai. Com que nosaltres volem ser grans, doncs
clar,
anem cap aquí.
Parlaves de no tenim aquesta xarxa motoritzada tan important, és a dir, hi haurà millores? Quines peticions teniu perquè els assajos també millorin en qualitat? I
això és un projecte que, bé, l'Enric potser ho pot explicar, però està dintre l'any, si no vaig equivocat, hi ha intenció de que es pugui executar, no?
Sí, és un dels objectius que tenim, ja el teníem l'any passat, el que per tal com va anar l'any es va haver de posposar, perquè vam haver de prioritzar tema obres i altres entrebancs, i en el fons tot acaba sent un problema de diners, però aquest any estem focalitzats en obrir el nou local social i obtenir la xarxa que deia el Marcel, que té un cost bastant elevat. L'Ajuntament ens vol ajudar, però evidentment no ens ho regalarà l'Ajuntament. Ens donarà alguna facilitat, algun recolzament, però nosaltres hem d'obtenir els diners. I clar, la forma d'obtenir els diners per una colla no és com una associació de veïns, una derrama, no podem demanar, sí, ho podem fer, però que no queda bé demanar 1.000 euros a tots els castellers, no podem anar d'aquesta manera. Llavors hem d'aconseguir diners, refer-nos de les despeses del local i treballar perquè, junt amb el recolzament de l'Ajuntament, ja dic que la paraula hi és, el compromís existeix, abans d'acabar la temporada puguem gaudir dels diners, i amb això treballem en patrocini, o sigui, buscant fons de patrocini, fons d'ingressos en general, donacions, tot el que puguem, i també amb totes les recaptacions, totes les fonts d'ingressos. Si algú té alguna idea, evidentment serà
benvinguda.
Sí.
Perquè quants diners estem parlant, aquesta xarxa motoritzada?
Les xarxes, estem parlant d'una xarxa que, de fet, no ens confonguem, tenim una xarxa, sí. El que passa és que és una xarxa física, mecànica i estàtica. Això no ofereix tota la seguretat, evidentment, es queda molt petit i molt limitat. La xarxa, si no recordo malament, l'últim pressupost que n'hem demanat varis,
uns 40,
sí.
És que ha passat una cosa molt curiosa.
40.000 euros.
Sí, el projecte aquest de la xarxa ha anat patint de que ens fan un pressupost, l'empresa que l'ha de muntar es presenta i el pressupost caduca. I hem pogut veure la fluctuació dels preus dels materials, perquè aquest pressupost, el mateix, jo l'he vist de 55.000 euros i l'he vist de 35.000 euros. I ara estem amb un que val 40, que també està caducat. Vull dir que
clar,
ja veurem
poseu
el dia que es faci, ja veurem. Esperem que sigui un dia en què els preus estan a la baixa, perquè això de la guerra d'Ucraïna i els mercats mundials acaba afectant a el que et costa col·locar una xarxa per assajar castells. Estem en un món complicat i aquestes coses passen.
Més enllà de la xarxa, de la seu social, com veieu l'estat de la ciutat en qüestió de cultura popular? La gresca que es pugui fer als carrers, d'activitats programades, etc. Esteu contents com a entitat? Us sentiu orgullosos de Sant Cugat en aquest aspecte? Teniu una cosa aquí?
Sí, home, Sant Cugat és una ciutat que ha crescut d'una manera brutal. En 40 anys hem quintuplicat la població, i ho dic amb 40 perquè és l'edat que tinc, i quan vaig néixer aquí hi havia 20.000 habitants, jo sóc d'aquí, i clar, multiplicar per 5 la població es diu ràpid, però això té uns impactes brutals, no? I tenim l'impacte d'arrelar tota la població que ha vingut, i probablement hi ha generacions, persones que venen amb certa edat, que viuen utilitzant la ciutat com a ciutat dormitori. El que passa que aquestes persones tenen fills i els fills van a l'escola i els fills caminen pels carrers i aquests fills s'acaben integrant al poble. Llavors, crec que tenim un teixit social molt jove, amb molta empenta i que té molta iniciativa. I el que penso jo és que ha d'anar madurant i ho va fent. I jo crec que es van veient mostres d'aquesta maduresa en coses que han passat els últims anys a Sant Cugat, com pugui ser la consolidació del Ball de Gitanes, com s'ha consolidat, o la consolidació de totes les altres entitats de cultura popular, que penso que amb situacions complexes, no sé, hem tingut l'Esbar, que ha tingut situacions molt complicades amb el seu finançament per local, però s'estan consolidant i són una entitat consolidada i que té molt, que és de referència, no? I com ells, doncs, crec que passa això amb moltes altres entitats, són entitats liderades o amb gent molt jove, no? Per això, perquè probablement no s'involucra la gent que ha arribat al poble, és la que potser menys s'involucra, però els seus fills s'han anat involucrant. I jo ho veig una mica així, jo crec que podem estar molt contents de les moltes coses que passen a Sant Cugat.
Per tancar l'entrevista d'aquest programa, m'agradaria també tractar el tema del gènere dintre de la colla castellera, de la igualtat. Abans us comentava, abans de començar l'entrevista, que alguna colla estava plantejant canviar els noms per no masculinitzar-ho tant, amb els castellers, els castellers, i pensar en altres alternatives. Fèiem una mica la reflexió. Cal quedar-se amb el nom? Potser quina feines ja s'estan fent? I no només quedar-nos amb el nom, canviar el nom, sinó la feina de que s'està fent ja també dintre de les colles i en aquest cas dintre els gausacs, en aquest aspecte, no?
Penso que amb el tema de la igualtat de gènere els castellers tenim el mateix repte que té tota la societat, és a dir, no som un lloc lliure de discriminació envers el gènere. I la prova és que nosaltres no hem tingut mai una dona cap de colla, per exemple, no cal anar més lluny, és claríssim, no? Hem tingut una fase abans de la pandèmia en què teníem una comissió feminista activa dintre la colla que estava començant a treballar aquests temes. Malauradament la pandèmia la va estroncar la seva feina i amb aquest reposar-se en marxa no s'ha reactivat. Tot i així, penso que hem anat evolucionant en aquests temes. Aquest any, aquesta temporada, per exemple, els principals càrrecs de la tècnica llevat del cap de colla són dels caps de colla, que som dos, són tot companyes, cap de pinyes, caps de tronc i caps de canalla. En aquest sentit anem evolucionant i probablement si tenim els càrrecs més baixos ocupats per companyes acabarem tenint els càrrecs alts ocupats per companyes. Perquè posar-se directament en el càrrec de màxima responsabilitat és complicat. Vull dir que probablement estem més a prop que mai de tenir alguna companya cap de colla. Em faria il·lusió que ens rellevés una companya. Però tot i així són moltes més coses, eh? Com deies, no només seria un canvi de nom, no només seria tenir una companya al capdavant. Crec que les entitats hem de començar a treballar perquè el nostre entorn de l'entitat sigui un espai segur, on quedi molt clar que es rebutgen les agressions, la discriminació, que tinguem protocols clars per actuar en cas de que hi hagi aquestes situacions, perquè llavors et trobes que potser has de prendre una decisió arbitrària i l'has de prendre al moment i és molt difícil, i si tens un protocol que deixa clar què fer, les coses són molt més fàcils i l'agressor o el presumpte agressor no et pot acusar d'arbitrari perquè estàs seguint un protocol. I això crec que són deures que tenim la sort que la coordinadora de colles castelleres a nivell global està treballant aquest tema. Nosaltres estem molt implicats amb la coordinadora, tenim un dels vicepresidents de la coordinadora, que és l'Ignasi Escamilla, que és membre de la nostra colla, i esperem ser capaços d'incorporar cap a la colla aquests protocols i fer-ne-los els nostres, perquè no és només tenir el paper signat, és incorporar canvis dintre l'entitat que ens facin ser millors en aquest aspecte.
Doncs queda tot molt clar, anirem seguint també aquestes novetats, tota la vostra temporada. Enric Aguadé i Marcel Serra, gràcies per haver vingut a Ràdio Sant Cugat, molts encerts per aquesta temporada tan apassionant que ens espera i que tenim moltes ganes de seguir de ben a prop. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Bon
gràcies.
Dia.
Gràcies a vosaltres.